Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Programa de la Ràdio en Català que ja està preparat per gaudir el primer cap de setmana de juny. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell qui cada divendres i algun dia més ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral. Fot-li, David.
La caravana amb Joan Trillas.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui les mosques de la fruita seran les grans protagonistes d'aquesta secció. No és cap descobriment si us dic que l'arribada de la calor porta amb ell aquest tipus d'insectes directament a les nostres cases. És per això que avui la pregunta és molt clara. Què hem de fer perquè una plaga d'aquestes mosques no envaeixi les nostres llars? Doncs si voleu saber la resposta, quedeu-vos perquè en uns minuts us la dono a la cara. Bé, de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia continuem el joc de divendres i aprofitant que estem a les portes del cap de setmana i ben segur ja sou al cotxe o en unes horetes us hi pujareu, parlem de multes. Atenció, quines multes els han posat a la gent del carrer? Quan van haver de pagar? Estigueu ben atents i ben atentes perquè hi ha anècdotes que no deixen indiferent.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I un divendres més toca preguntar-nos on són les dones avui per parlar de la visió femenina del món dels llibres.
És per això que avui ens hi acompanyarà la reconeguda escriptora de llibres com Permagel, Mamut o Boulder, amb la que ha arribat a ser finalista del prestigiós Premi Booker. Eva Baltasar seurà avui a la caravana per parlar de dones i literatura.
I a partir de les 4 parlarem de música també amb un altre convidat de luxe.
El 2015, Daniel Anglès va publicar junt amb Marc Sambola el disc Punto de Rocío, un disc homenatge i de redescoberta de les cançons que va popularitzar Rocío Jurado. Ara, 17 anys després que s'apagués la veu de la cantant espanyola, Anglès i Sambola tornen a l'escenari al Teatre Condal per viatjar a través d'unes cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Avui parlarem de música, però també de teatre musical i del programa Eufòria amb Daniel Anglès.
I un divendres més també parlarem de cinema, Nina.
I és que avui ens torna a visitar el nostre expert de cinema, el periodista Víctor Rodrigo, que ens durà les 5 millors actuacions d'un dels grans de Hollywood com és Leonardo DiCaprio, que s'ha presentat a Cannes juntament amb Martin Scorsese i Robert De Niro, la pel·lícula Killers of the Flower Moon.
I a partir de les 5 no us perdeu la darrera hora de programa perquè ve carregadet amb la traca final, Andreu.
Com cada divendres ens encendrem de nou la tele per saber-ne les últimes novetats amb en Marc Andreu. I obrirem també plana d'actualitat rosa amb Sergi León, el nostre safareig per principiants.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Avui, Joan, quasi no em deixes ni veure aigua, eh? No,
mira, ha anat ràpida la cosa.
Mira, avui he estalquejat a Daniel Anglès.
Home.
I a veure, broma de principiants, que no puc no fer-la, no? Espero que almenys amb el cognom sàpigui parlar anglès.
Ostres.
No, a veure...
Podries anar al cit de la comèdia, eh?
Perdoneu, que és divendres i tinc el dia una mica així, tonto...
Esbojarrat.
Esbojarrat, tens el dia de
esbojarrat.
Sí, sí, bé, Núria. Però,
com la gent que menja torrons quan no és Nadal.
Exacte, en maig.
Maig.
Sí, sí. A veure, dit això, la seva biografia és de lo més minimalista possible. Només posa un 22-23, referents a la temporada de musicals, teatre i cursos, i després tot un seguit de llocs on ha estat. Minimalista però completa, tot i que queda estèticament... parlant molt lleig. Després podríem dir que és el senyor de les camises estampades de TV3, ja no Xavier Grasset, sinó Daniel Anglès, perquè segons les fotografies que ha anat penjant a cada gala anava amb una camisa diferent i a sobre una americana que estilitza molt, he de dir. I punt positivíssim, va anar al Benidorm Fest d'aquest any i suposo que és fan del format eurovisiu. I a més també tenint fotos amb i de l'espectacle del Siderland, el grup català que es va presentar, si no ho recordeu, al Benidorm Fest d'aquest any. Ara bé, punt negatiu activíssim per enveja pura i dura. Què és això d'anar amb limusina per Nova York?
Ui.
O sigui, hola? Ja pot dir que ha complert el sueño americano de tot europeu. Per cert, si voleu veure la foto, és del dia 17 de setembre del 2022. I per si no havia quedat clar, òbviament, Daniel Anglès està més que aprovat.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs sabeu que jo sóc xafarder de mena i avui me n'he adonat i deu incomodar bastant que tinc la mania de fixar-me en les cares de la gent que condueix i la manera en què condueix. És bastant divertit, la veritat, perquè hi ha el que porta la música a tope i va ben content, després està el típic cabrejat amb el trànsit, també la persona que condueix amb poker face, és a dir, aquella cara que no saps mai què sent aquella persona, en fi, és tot un món que us convido a descobrir un dia d'aquests.
No entens la gent que...
Que es posa davant de la porta del metro, per dins, però que no hi ha un pam, ni un pam, entre la seva cara i la porta del metro. No sé si m'explico.
T'expliques, t'expliques.
Sí, si estigués a tope al metro, allò que diríem anar com sardines, no? Doncs ho entendria. Però és que avui, per exemple, hi havia molt d'espai al metro i m'he adonat que hi havia una noia que no hi havia ni mig pam.
Menjava una mica la porta.
Sí.
Sí, anava a dir, potser tenia gana. No?
Què et fa feliç?
Doncs no sé si us recordeu, però ahir us vaig explicar en aquest punt que la canalla del metro havia sigut la més educada en deixar seure una persona gran, no? Doncs avui, i no us menteixo, si us dic que m'he quedat flipant perquè he vist com un nen, potser tenia 12 o 13 anys, que arribava tard a agafar el bus, ha buscat ràpidament unes monedes per donar-li a una persona del carrer. I he pensat, ostres, aquest nen, els diners que tenia, potser li havien donat els seus pares perquè es comprés el berenar o unes gominoles després de l'escola, i ha decidit donar-li a una persona. I m'ha deixat com molt astorat, això, la veritat.
Està molt bé.
Sí,
està
sí.
Molt bé. Propòsit vell?
Doncs mireu, era per plorar ahir la nit. Vaig intentar deixar el mòbil per no veure històries de la gent al Primavera Sound. El primer que faig en arribar a casa és obrir la televisió i em surt un anunci del Primavera que es pot veure en directe des de Amazon Prime.
Veus?
Clar.
Pots muntar un Primavera a casa teva?
Sí, sí, és que jo ho vaig fer. Vaig haver-ho de mirar, és a dir...
Tarda ell, tarda sí. Unir-se a la festa.
Sí. I a més, crec que ara també està molt. Sortint aquí a la tele de l'estudi, el Primavera Sound.
També, sí? també.
És que està tot arreu. O sigui, és impossible no caure en la temptació de mirar-ho, d'estar informat del Primavera Sound. Així que, res.
No seré jo qui vagi en contra dels festivals rotllo Primavera Sound, eh? Però surts així, com surt la gent de la televisió, del Primavera, tot suat?
Sí, home, és que fa molta calor.
Sí, eh?
De fet, un consell que dono jo si vas a un festival en ple estiu i que ja les temperatures comencen a estar elevades, és portar un ventall d'aquests portàtils,
val,
perquè així no passes calor, no en passes tanta.
M'ho apunto. Propòsit nou?
Doncs hauria d'anar a la farmàcia perquè se m'han acabat els antihistamínics i me n'he adonat avui al matí, llavors, clar, no puc.
I segueixen les al·lèrgies, eh?
Sí, segueixen, que encara estem a primavera i això la sang altera.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
No, dir-li a l'Andreu que m'ha agradat molt això de la primavera, la sang altera.
Sí,
m'ha agradat.
Sí.
Estàs molt fi aquí, eh? Tu estàs alterat, eh?
Sí, una miqueta.
I una mica esbojarrat, també.
Sí,
també.
Escolta'm, doncs, com que la primavera la sang altera,
sí,
doncs avui, tal i com vam fer ara fa uns dies, ens tornarem a posar els banyadors i les xancles.
I tant.
Perquè anirem cap a la platja, va.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe.
Oh, com convida això a l'estiu, eh?
Ai, sí. Oh. Convida a estar relaxat,
aquesta cançó.
Us ve de gust, llavors, anar a la platja.
Mira, jo hi vaig demà, per tant, els teus consells em serviran moltíssim.
Perdoneu que us ho digui, però en aquesta secció és increïble, perquè te'n vas a la platja, viatges pel món, descobreixes els millors tiberis, els millors vins, i tot sense moure't de la cadira.
Això és així.
Fem màgia.
Això és així.
Fem màgia.
La màgia de la ràdio.
Escolteu-me, i ara us preguntareu, per què hem de tornar a anar a la platja, no? Doncs molt senzill, i és que si bé ara fa uns dies us explicava quines són les millors platges de l'estat, segons el criteri de National Geographic, doncs avui us explicaré quines platges opten el premi de convertir-se en la platja més bonica de tot Espanya, però en aquest cas segons el criteri de la prestigiosa revista de viatges Condé Nast Traveler. Què us sembla?
Bé,
molt bé.
Així teniu varietat.
Sí.
Us soc sincera, insisteixo tant en aquest tipus de notícies perquè així quan tingueu vacances, tant vosaltres com els oients, perquè tampoc queda tant, doncs escolliu platja barra cala amb criteri i pugueu gaudir el 100% dels millors racons de Catalunya i de l'Estat.
Em sembla perfectíssim,
per tant, això. Un favor. Anant al tema, en aquest cas, molta atenció, perquè segons la revista Condé Nast Traveler, entre les 10 millors platges de tot l'Estat n'hi ha una de Catalunya. Per tant, comencem bé, perquè així no haurem de fer tants quilòmetres.
Sí.
Alguna aposta?
Sense mirar-ho. Jo torno a dir que és cap al nord.
Sí, segur, sí, segurament.
Costa Brava, segur.
Sí, sí.
Doncs bé,
Empordà.
Doncs bé, en aquest cas, i per partida doble, la premiada, és a dir, una que formarà part d'aquest rànquing, és la Cala d'Aigua Blava a Begur.
Mira, que ja va sortir el rànquing sí. anterior, eh?
Correcte. Recordeu que en el rànquing del National Geographic també hi apareixia. Mm-hmm. Aquesta, parlant clar, ho tornarem a dir perquè, mira, Joan, com dius, t'ho val molt la pena.
Sí, sí, sí.
És una cala que lidera en tots els rànquings per la seva estètica d'aigües turqueses i transparents i també per la seva ubicació entre penya-segats i boscos de pins. També recordem que es troba a pocs quilòmetres del nucli urbà de Begur. Per tant, si demà tens pensant a la platja i vols fer quilòmetres, doncs cap a Begur.
No tenia pensat anar tan lluny, però vaja.
Mira, escolta'm. És una opció.
Sí, sí, sí.
Escolteu-me, per si tenim algun oient que no li convenç aquesta cala, doncs no patiu, perquè segons el rànquing de la revista hi ha 9 platges més que poden competir per ser les millors d'Espanya. És a dir, recordem que la Cala d'Aigua Blava a Begur no és la guanyadora, segons aquesta revista, és una de les candidates. Uh-huh. Per tant, quines són les finalistes, les 9 restants? Doncs la platja de Bolonya uh-huh. estaria més a Catalunya, i en aquest cas hem d'anar fins a Tarifa, a Cádiz. No sé si hi heu estat. No
he tingut el plaer.
Jo he estat a la platja de Cádiz, diguem, de la mateixa ciutat, uh-huh. que no sé si és ben bé aquesta o no.
Crec que no, No crec que no. Aquesta es troba concretament a Tarifa.
No, doncs no.
Llavors tenim Ses Illetes, que hauríem d'anar fins a Formentera.
Clàssic.
Un lloc on gairebé ningú va, durant l'estiu, a Formentera. És un lloc que no hi ha gaire turisme.
És buit.
Llavors tenim la platja de Cofete, que també es troba a Formentera. Llavors tenim la platja d'Ollambre, a Cantàbria, la platja de Granadella, al País Valencià, la platja de Rodes, a les Illes Cies, a Galícia, la platja de la Conxa, una mítica, Sant Sebastià, a Donòstia, platja del Silencio, Astúries, i Cala Cortina. Uns noms, t'he de dir, una mica sorprenents, Cala Cortina.
Sí.
A Múrcia, no sé si en coneixeu alguna.
No, el plaer, jo.
Heu rodat molt,
només la platja de la Conxa.
Sí, exacte, la de la Conxa, sí.
I la de Formentera,
que no hi he anat mai, però bé.
És preciosa,
És preciosa, sí. Però si tu busques un clima més tranquil, potser no és ben bé.
Clar. A la Cala Silencio, no?
A la platja, sí.
Has estat molt fiqui,
Veus?
Sí, clar. A la Cala Silencio...
Sí, sí.
Silencio.
És així.
Ja per acabar, dir-vos que el primer lloc entre totes aquestes platges que us acabo de dir es disputaran un concurs de votacions.
Ep.
Que atenció, perquè ja està oberta la pàgina web de la revista, recordem, Condé Nast Traveler, i on hi podeu votar vosaltres, si voleu, i tots els oients, fins al proper 13 de juny a les 12 de la nit. Escolteu-me, i jo de vosaltres votaria, perquè entre tots els votants se sortejarà un cupó de 300 euros per bescanviar la reserva d'un lloguer d'una furgoneta camper.
Compte.
I això a nosaltres ens va perfecte.
Home,
mira, la caravana.
Imagina't que aconseguim una caravana.
Imagina't.
Després sí que sortiríem de l'estudi, de veritat.
Home.
Faríem programes des de la caravana.
No et dic que no.
Doncs no digo na y lo digo todo.
Ara.
I ja està,
Més cosetes?
Sí, deixem la platja aparcada. Ara canviem radicalment de terç, perquè ara les grans protagonistes són les mosques de la fruita.
Oh, parta, bitxo.
Mira tu quina angúnia.
Oh, que fa angúniat, això.
Ai, molta. Sí. I quan se t'aprova aquí el nas, quan estàs estirat al llit,
ui,
horrible.
I a l'orella, també.
A l'orella. Sí, a tot arreu. Sabeu quines són, no?, les mosques de la fruita?
Sí, aquelles petitetes, eh?
Exacte, sí, perquè us en feu una idea, és una mosca... una mica més petita que una mosca domèstica.
Uh-huh,
no?
Sí.
Clar, mosca domèstica, què vols que t'hi digui? Però així ho apuntava aquesta notícia. Això sí, molesta igual, una mosca que l'altra.
Sí.
Són allò que diuen mosca...
Sí, sí, la collonera,
vols dir?
Sí.
En fi, per què us dic tot això? Doncs perquè sí, senyores i senyors, l'arribada del bon temps i la calor és sinònim de mosques de la fruita, que arriben disposades a envair-nos la cuina i totes les parts de casa. Us passa?
Sí.
A vosaltres, segur.
Sí, amb la fruita, sí.
I és horrible.
Cada any.
Clar, i com que això ningú ho vol, la gran pregunta és què hem de fer? Doncs donar-vos algunes recomanacions per guanyar la partida aquestes mosques i que no es converteixin en una plaga. Perquè una cosa... és que hi hagi una mosca.
Ui, però si
l'altra cosa és que hi hagi plaga de mosques.
Sí, és horrible.
És que et fan fora de casa.
És així.
I no paguen el lloguer,
No, és així.
Fan fora i has de pagar el lloguer, tu. En fi, doncs som-hi, no? Què hem de fer per eliminar les mosques de la fruita? Us interessa o no?
Molt.
Sí,
molt bé, així m'agrada, amb aquesta alegria de divendres.
Però molt.
Sí. Ja veuràs que valdrà molt la pena.
Va.
En primer lloc, els hi podeu preparar un suquet verinós.
Com?
Ui, val? I direu, com es fa? Perquè aquí ningú enverina ningú,
Sí, sí, sí.
Doncs barrejant una tassa de vinagre de poma o de vi, sí? Tenim aquí el primer ingredient.
Sí.
Llavors, hi posem un raig de sabó de rentar plats.
Sí.
Comença per F i acaba amb Y, un exemple.
Correcte.
Podria ser. I després 5 culleradetes de sucre. Val? Ah. Aquest suquet rep el nom, i ara sí que el direm, la trampa del Fairy.
Ep.
Val? Sí, he intentat no dir la marca i tot seguit m'he trobat que l'havia de dir.
Això bé, va passar no tant amb les mosques, sinó va passar amb la Policia Nacional, també, el 2017. La trampa del Fairy.
Sí,
en fi.
Sí, sí, sí. I molta atenció, perquè la trampa del Fairy és un gran parany, no?, per aquest tipus de mosques. De fet, si una vegada preparat aquesta solució, aquest verí,
sí,
el poses en un plat, bé, en un plat realment no, perquè llavors no s'aguantaria, en un bol, per exemple, doncs les mosques immediatament el que faran serà anar a beure d'aquest suquet.
Ah,
i clar, quan el tastin, doncs la toxicitat del sabó les mata directament.
Fixa't tu.
I si no les mata, doncs les farà relliscar i caure a la solució, és a dir, faran un xip-xap. M'explico, eh?
Sí, que no tenen manguitos, s'ofegaran.
No, no, però són solucions perquè no hi hagi més mosques. Per tant, hem de ser així de radicals.
Sí, sí,
em sento mala persona, però és una solució.
No, per exemple.
No us penséssiu que jo enverino els animals. Això mai, eh? Llavors, que no us agrada la trampa del Fairy? Doncs no patiu, perquè tenim més solucions. Perquè, clar, si ets d'aquelles persones, a la línia del que dèiem ara, que tenen una gran sensibilitat amb els animals, sigui quin sigui, i no ets capaç de matar una mosca...
Literalment,
eh?
Clar, clar, clar.
Doncs hi ha un altre truc que, atenció, és aspirar-les amb un aspirador de mà.
Ai,
sabeu aquell aspirador petitet?
Sí.
Les vas
perseguir. Les quites totes i alliberar-les ben lluny. Ja està.
Ai. Ah, després les alliberes. M'encanta la solució.
Clar,
home,
clar,
s'ha de canviar, no?
No,
així, clar. Sí, sí, sí. No, no.
És a dir,
no m'encantat.
Els hi treus 2 segons la llibertat.
Però vols dir que no es mates amb el filtre i tot?
No.
Jo no ho sé, és que saps què passa? Que jo no ho he provat mai, eh? Ni una cosa ni l'altra.
No,
si
no
de
cas,
traieu el filtre. Jo vaig amb el matamosques de tota la vida.
Ah, directament, eh?
No, però què passa?
Un clar,
ara matar una mosca tampoc
no.
És un
no
crim.
Fa, sí,
però
genocida,
el que passa és que amb aquestes mosques de la fruita...
Mira, és que ja venen.
És molt difícil amb el matamosques.
No, però no, sabeu no. Que hi ha matamosques elèctrics?
Sí.
Són increïbles, sí, aquelles.
Veus que són com unes raquetes?
Sí.
Aquests
són brutals.
Divertits.
Va, i ja per acabar, un últim consell, un darrer consell. Si detecteu que les mosques surten pel forat de la higuera, sabeu?
Sí.
Doncs hi podeu tirar una bona quantitat de lleixiu o amoníac, sempre rebaixats amb aigua, eh? Sobretot alerta amb els vapors, que no us hi quedeu vosaltres pel camí.
Clar, clar, clar.
I tot seguit, doncs, podeu tapar els forats, val? És a dir, posar lleixiu o amoníac amb una mica d'aigua i tapar els forats. Això què farà? Doncs crearà un núvol tòxic i corrosiu que el que farà serà matar directament a totes les mosques, o gairebé totes, que viuen en els tubs de la pica de la cuina de casa de moltes persones.
I hi ha de pas tots els altres bitxos.
Sí, clar, tot el que hi hagi.
Sí, clar, però com que jo parlava de mosques...
És veritat.
No, ja està. Aquests són algunes de les recomanacions. És que molesten, les
molt
mosques.
Molt pesades.
Sí, ara aquí estem fent ràdio i en ple de mosques.
Sí, fixa't.
No, és broma. Res, aquests són algunes de les recomanacions que donen els experts i que espero que us serveixin, perquè ja us dic, ara amb la calor és sinònim de mosques.
Apareixen.
I mosquits, també.
Sí, i un altre dia parlarem de formigues, també.
Ui,
amb la calor, a vegades, les formigues
Les formigues del vinagre també va bé.
També
sí,
va bé.
Ja,
bueno,
ja sí, el vinagre va bé per matar molts insectes.
Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Nil Moliner. I és que l'artista català està d'enhorabona perquè no fa gaire que ha estrenat el seu nou àlbum. Rep el nom Mezcalito. Sabeu el que és un Mezcalito?
No.
És una mena de licor.
Ah.
Perquè us en feu una idea.
És com el mezcal.
Sí, correcte,
però,
correcte.
Vaja, format petit.
Doncs Mezcalito és el nom d'aquest nou àlbum. Està format per un total de 6 cançons, per tant no és un LP, sinó que és un EP més breu. I inclou col·laboracions en grups de la talla de Les Marlena, entre d'altres. Un nou treball que, com és de costum en la música que fa l'artista, doncs ens inunda d'aquest bon rotllo que tots necessitem en els moments més foscos. I que us he de dir, ho està petant en xifres i comentaris.
Sí, eh?
Li va molt bé a Nil Moliner, perquè fa molt bona música. Per tant, avui, si voleu, i em deixeu una petita recomanació, descobriu aquest Mezcalito, el nou àlbum de Nil Moliner, i perquè ho comenceu a fer, jo us deixo amb el tema que a mi personalment, opinió pròpia, més m'ha agradat, que ja fa 5 mesos que es va publicar, va ser un avançament, i que es diu Nada que decir, amb col·laboració del duet madrileny Las Marlena.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. ¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar, porque ahora estás aquí, si ya no hay más que hablar, y nos hacemos viejos, y no te veo en el espejo. Te pido, por favor, esperando en el espejo. Y ahora, ¿qué esperas que diga yo? Si no hay nada que decir, dime, ¿qué esperas?
que en verdad ya me da igual. Sé que te voy a superar, aunque tú no lo harás jamás. Tú no lo harás jamás. Quítame de la ecuación si me late el corazón. Ignórame y olvídame si te vas de aquí.
No hables en plural si ha pasado otra oportunidad de verme feliz. Cada golpe que te he perdonado y siempre quieres más de mí.
¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar porque ahora estás aquí. Si ya no hay más que hablar y nos hacemos viejos y no te veo en el espejo.
Te pido por favor que no me llames más, que solo tu perdón me va a hacer olvidar que nos hacemos viejos. Sigo esperando en el espejo.
Hablar a ti.
Si te toca hablar a ti, seguiré con los recuerdos. Si me toca hablar a mí, pediré que caiga el cielo. ¿Qué esperas tú de mí? Me vuelves a buscar. Porque ahora estás aquí, si ya no hay más que hablar. Y nos hacemos viejos, y no te veo en el espejo. Te pido por favor, que no me llames más. Que solo tu perdón me va a hacer olvidar. Que nos hacemos viejos, sigo esperando en el espejo. Y ahora, ¿qué esperas que diga yo? Si no hay nada que decir.
Dime qué esperas que diga yo.
A Radio Estel estàs escoltant La Caravana.
22 minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora saludem, com sempre, a Nina Agustí, la reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs arribem al divendres i com cada setmana, ja sabeu que els divendres a la pregunta del dia fem una mica de gresca, eh? Avui recuperem una notícia que realment ens ha deixat a molts i a moltes sense alè. Llegeixo el titular. Li fan pagar gairebé 78.000 euros per estacionar, suposadament, durant 53 anys en un pàrquing de Lugo.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
El titular, doncs, alerta perquè no és pas mentida, eh? Uh-huh. No és clickbait d'aquell. De fet, tot plegat va passar a principis d'aquesta setmana quan una dona va anar a pagar el parquímetre d'un pàrquing públic de Dula a Lugo, d'acord? Uh-huh. I l'ensurt que es va emportar la dona al veure que ja havia de pagar exactament ni més ni menys que 77.957 euros per haver estat gairebé 20.000 dies amb el cotxe estacionat allà. Uh-huh. Clar, ella assegura haver passat només una hora aparcada.
T'ha imaginat.
Però és que a la pantalla li sortia que duia allà doncs, des de la matinada d'any nou de 1970.
Ostres.
Cosa que realment és impossible, perquè el pàrquing es va construir el 2011. Per
home,
tant,
amb la màquina aquesta, doncs.
Anem una mica malament, doncs, finalment l'afectada només va haver de pagar, atenció, 70 cèntims, d'acord?, per l'hora que va estar amb el vehicle estacionat, i es veu que era un error del parquímetre, que no funcionava bé, bàsicament.
Home. Doncs, vaya error, quin ensurt.
Tu diràs, per aquest motiu, i en honor a la Dolores, que li hem posat aquest nom, un altre cop m'invento el nom de la persona afectada.
Havia de ser Dolores, eh?
Sí,
efectivament.
Home, segur que és el que li va passar quan va veure...
Dolores Fuertes quan va veure la quantitat.
I avui volem saber què és el millor i el pitjor de conduir, perquè segur que ella ens diria que el pitjor seria el preu de l'aparcament, mm-hmm. Però també volem saber quines multes us han arribat a posar al llarg de la vostra vida, no?
Ai.
Ara jo pregunto, companys, companyes, alguna multa a les esquenes?
Sí. Jo diria que no.
Sí, una a Itàlia.
Ha de ser conduint? Pot ser a qualsevol àmbit de la vostra vida.
No, jo l'única que he tingut ha sigut a Itàlia, a prop de Bolonya.
I quan vas haver de pagar?
Bé, va arribar a Espanya 6 mesos després, o sigui, sí, no me'n vaig enterar.
Et va donar temps de fer caixa.
Sí, no, però el preu es va mantindre.
Sí?
Eren 80 euros.
Ah, mira.
Sí.
Encara.
A mi, quan estava estudiant a la universitat, el dia del meu aniversari, per estacionar la moto sobre la cera.
no hi havia pàrquing, és a dir...
No hi havia,
allò que pagues al cap de no sé quan i et cobren el 50%.
Exacte.
Per tant, molt bé. Bueno, molt bé.
Jo mateixa he de dir que només m'han posat una per entrar a un carrer peatonal que feia dos dies que ho era i no em vaig assabentar. 40 euros, no està malament, aquesta cosa. Encara. Escoltem a la gent del carrer, doncs, en primer lloc, què creuen que és el millor i el pitjor de conduir?
Hombre, lo mejor es que es tu momento, que me gusta mucho a mí conducir. Entonces lo peor es como que... Lo peor es el tráfico, tener mucho tráfico, es lo peor.
Bueno, escoltar música, es entretingut, y el pitjor, els embussaments.
No me gusta especialmente, entonces...
No le gusta especialmente.
No, conduzco sin problema, pero... O sea, al hecho de conducir no tengo ningún beneficio.
Vale, o sea, que nada de
lo
mejor.
Lo hago sin problema y ya está, pero no lo disfruto.
¿Y qué sería lo peor, pues?
Bueno, la pérdida de tiempo que es.
¿What? ¿La pérdida
de...?
¿Sí?
Estar al volante. Bueno, no puedes hacer otra cosa.
Un poco triste.
La tranquilidad y que vas tu espacio básicamente, y lo peor, la gente que no sabe conducir.
Mi yo es la libertad que te otorga y que puedes anar a llocs preciosos y tens unas vistas increíbles, y lo pitjor, la gent que condueix malament. No, és insuportable, no, és la veritat. No us traieu el carnet. Has provat, sí.
T'agrada conduir?
Exacte, ha estat una miqueta això, eh? Atents i atentes perquè ara conductors i no conductors ens comparteixen algunes de les multes que recorden. Escoltem-ho.
Bueno, a mí me han puesto multas por velocidad, por algún radar fijo, que es para colmo fijo, y por algún semáforo. También saltaba un semáforo en rojo. Y la más cara, 300 euros, que también eran unos cuantos puntos.
A mí nunca me han puesto nada del otro mundo, pero sí, sin querer, a un amigo, o sea, estábamos yendo de camino a la playa, y por chulearse conmigo de que había sacado el carnet, empezó a acelerar y le pilló la poli. Y llegó, recibió una multa de 200 para arriba.
Sobre todo por dos cosas, por aparcar en prohibido y por velocidad. Siempre por poco, pero por velocidad. O sea, todas creo que eran 100 euros y 50 pronto pago.
Una multa de cotxe, no? Però l'únic cop que m'han multat va ser al metro. Un dia que em vaig cuidar, l'únic dia m'he cuidat i em van pillar. Però ja està. Eren 100, però com era menor i ho vaig pagar al moment, van ser 50 euros.
Mireu, a vegades tenim aquesta mala sort, no?, que veus. Podríem dir. Ara venen uns casos més especials. En primer lloc, un home que rep una multa de Sevilla quan ell mai ha estat a Sevilla, d'acord? Escoltem.
Ah, bueno, sí, bueno, una molt curiosa. Que em van posar una multa i no he estat mai a Sevilla, em van posar una multa a Sevilla. Aparcar malament, sense foto ni res. I tinc una foto que jo estava a l'Illa Diagonal aquell dia i m'han dit que es descarta la meva prova. 200 euros.
Ai, Sevilla.
Ara arribat als casos més complicats de la jornada, podem dir que són exemples que no hem de seguir mai, d'acord? Al volant sempre hem d'estar atents i atentes i hem de, doncs, complir les normes, no?
Sempre.
Estaria bé.
Sempre.
I fora del volant, doncs, no hem de fer coses com les que ha fet aquest següent participant. Atenció, als botellots.
Pues han sido dos multas por botellón, las dos. Y tuve que pagar 600 euros. Y como no me llegó la notificación a casa y me llegó a la quinta, pues pagué al final casi 2.000 euros por las dos. Casi 1.000 euros por cada una. Pagué dos años y pico más tarde. Todo ese recargo, una barbaridad. Y no quería pagarla, el abogado me dijo que la pagara porque eso no iba a prescribir nunca.
Gairebé 2.000 euros de multa?
Sí. S'havia de pagar sí o sí abans que anés augmentant el preu, eh?
Déu-n'hi-do.
Ara sí, ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Su licencia de conducir, me dijo, ha vencido en el mes de abril. Acompáñeme civil.
Molta atenció, que el bonus track d'avui no té pèrdua.
Ai.
Trobo dues dones juntes, que són germanes, i estan petant la xerrada.
Mm.
Una d'elles no té carnet de conduir, però l'altra sí. I la situació que es dona quan llenço la pregunta de les multes és una escena típica de germans i germanes, eh? En la que no condueix fa que surtin totes les veritats.
Ai, ai, ai.
Escolteu.
Nos han puesto. A mi hermana, que tiene carnet, nos han puesto unas cuantas.
Sí.
Y mi padre le quitó el coche. Porque iba a nombre de mi padre.
Sí, 1.000 euros al año pago de multa.
Son hermanas,
sí.
Son hermanas, vale. ¿Y la que conduce eres tú?
Ya no conduce, porque es un peligro.
No, vale. Peligro no, porque me vienen multas.
Hombre, es una multa era. O sea...
Para mí, lo mejor, no tengo que andar, tengo independencia, cualquier hora, lluvia, sol, por mis hijos. Y lo peor, que es muy caro tener coche hoy en día. Coche no lo cogemos en el parking. Nos sale más barato pagar 100 euros al mes de parking que todo todos los gastos que conlleva tener el coche.
Ai, acusica.
Ja veieu que les veritats han acabat sortint, eh? I és cosa de germans i germanes, que sempre. Això sempre és l'amor. I fins aquí el joc de divendres, Joan.
Mira, 29 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda, doncs nosaltres que anem a publicitat i a la tornada, Núria Ros, Nina Agustí, on són les dones, avui amb convidada de luxe, Eva Baltasar. Fins ara.
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
2 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui obrim plana per parlar de dones i literatura i ho fem acompanyades d'una de les escriptores més reconegudes del panorama literari català internacional. Ella és ni més ni menys que Eva Baltasar, escriptora, poeta i, atenció, la primera dona en aconseguir arribar a la final dels Premis Literaris Booker Prize d'aquest 2023 amb la seva novel·la Boulder. Què sent la nostra convidada d'avui després d'haver-se convertit en la primera persona que ha aconseguit fer arribar una novel·la originalment escrita en català en uns premis com aquests? El fet que la primera persona en aconseguir-ho sigui una dona és motiu de celebració? Com veu Eva Baltasar el món de la literatura a dia d'avui? Doncs per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora l'escriptora i poeta Eva Baltasar. Eva, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Eva, abans de res, ja ho dèiem, moltíssimes felicitats per arribar a la final d'uns premis com aquests, que això no passa cada dia.
Moltes gràcies.
Què se sent en ser la primera persona, i en aquest cas dona, que fa arribar una novel·la escrita, com dèiem, originalment en català, en uns reconeixements com aquests?
Bé, molta alegria per una banda i agraïment per l'altra també, no? I en el moment en què em van dir que estava a la long list, a la llista llarga, i en aquell moment em van venir al cap totes les persones que m'havien anat acompanyant al llarg del procés d'edició i de publicació del Boulder, no? Començant per la Maria Boigues, la meva editora de Club Editor, la traductora, la Júlia Sánchez, els meus editors en anglès, i després doncs lectors, llibreters que l'han recomanat, és a dir, moltíssima correctors, impressors, hi ha moltíssima gent implicada. Doncs un agraïment al final per la vida, diria jo.
Perquè, clar, com reps aquesta notícia?
A través d'un correu electrònic de la meva editorial en anglès. Sí, millor un correu electrònic, però els meus coneixements d'anglès, si m'haguessin trucat, els hagués fet repetir 4 o 5 vegades, no? El correu, m'ho vaig poder llegir amb calma i dic, ostres.
T'ho esperaves?
No, gens. No sabia ni que existia aquest premi, la veritat. No estic gaire al dia.
Doncs déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Eva, estem escoltant de fons la cançó que has escollit per presentar-te. En aquest cas, t'has decidit per Primavera, la recomposició de les quatre estacions de Vivaldi, en aquest cas elaborada pel compositor Max Richter. Aquesta podria ser perfectament la banda sonora d'Eva Baltasar quan escriu?
Sí, podria ser-ho en alguns moments. De fet, ho ha estat en alguns moments. Sí, tinc una banda sonora composada per coses molt diverses, però ha estat un, és un dels compositors que m'estan acompanyant actualment.
Ara en parlarem de tot plegat, però quin és per tu el millor context per escriure? Necessites silenci? Utilitzes la música? Necessites llum natural?
Soledat. És el primer que necessito, estar sola. Després, m'és igual on. Puc fer-ho a casa meva, a casa la meva parella, puc fer-ho a qualsevol lloc, però necessito estar sola. La llum, m'és igual, Jo moltes vegades em llevo... Tinc un horari molt monàstic i a vegades em llevo i de 5 a 7 escric molt bé a la meva tauleta amb un llum de taula i no hi ha llum natural. Però també puc fer-ho, no sé, sóc molt, molt adaptable, però la soledat i tenir... un temps, no allò que deia la Virginia Woolf d'una habitació pròpia, jo per mi seria més aviat un temps propi, saber que puc comptar com a mínim amb dues o tres hores de tranquil·litat, si no ja no m'hi puc ni posar.
Va, fa un moment dèiem que la nostra convidada d'avui és poeta i escriptora i una de les dones més reconegudes del panorama literari català i art també internacional. Explica'ns una mica com recordes els teus inicis en el món de l'escriptura. Com recordes tot plegat?
Jo recordo que tenia 3 anyets i vaig començar a escriure.
3 anyets?
Sí, abans dels 3 anyets ja feia veure que escrivia, omplia fulls amb gargots, no? I això m'ho explicava el meu avi, que ja no hi és. I sí, des de sempre havia portat, durant la infància i l'adolescència, allà un diari personal. Cap als 18 anys vaig començar a escriure poesia i vaig estar 10 anys escrivint i llançant molta, molta, molta poesia, fins que als 28, doncs, un dels poemaris que vaig escriure, un poemari morós, doncs, va guanyar un premi, Miquel de Palol, de Girona, uh-huh. I es va publicar, i a partir de llavors vaig començar a publicar poesia. I no va ser fins al cap de 10 anys més que vaig començar a publicar narrativa.
Per tant, podríem dir que dedicar-te a l'escriptura, a la literatura, és una vocació total, no?, en el teu cas?
Sí. Jo visc i em sento viva i sento que estic vivint una vida amb sentit, sobretot quan escric.
Ja que parlem dels teus inicis com a poeta i, de fet, ens explicaves que vas debutar amb Laia, no?, un poemari amorós format per 20 poemes plens d'optimisme, adreçats a una dona i inspirats en la poesia de Miquel Martí Pol i Maria Mercè Marçal, que, a més, també ens ho explicaves, va guanyar el Premi Miquel de Palol. Quin gran debut, no?
Sí, també va ser inesperat.
Va ser inesperat,
Sí, sí, també. Jo, mira, simplement estava acostumada a escriure i cremar-ho tot, que en aquella època vivia pagès i tenia una llar de foc i ho cremava tot, però aquest poemari era un poemari morós, em va fer il·lusió regalar-li a la dona que m'estimava en aquell moment i vaig decidir presentar-lo un premi pensant, mira, si el guanyo, doncs es publicarà i li podré regalar en forma de llibre. I la bona aventura va fer que així fos realment, sí.
Clar, ara dèiem que Laia vas debutar, no, com a poeta amb Laia, però entenc que abans havies escrit altres poemes.
Molts.
I ens deies que algunes coses les havies... Ara no tens res?
No tinc res inèdit.
No? I recordes el primer, per exemple, que vas escriure i que no has arribat a publicar mai? En tens d'aquests?
No recordo per res. Tinc molt mala memòria, per tant, que per mi em va molt bé, perquè si hagués de recordar-ho tot, crec que em tornaria boja.
Com ha canviat la poesia d'Eva Baltasar des de que vas publicar el primer poemari fins ara?
Moltíssim, diria jo. Jo ja no m'hi reconec en els primers poemaris. S'ha anat tornant... Bé, van evolucionant cap a una mena de barroquisme d'imatges, no? I la cosa ja s'anava cap a la prosa. Recordo l'últim poemari, crec que va ser Invertida, que parlant amb els meus editors a Lleonard Montaner em deien, ostres, que gairebé ens fa... Haurem de fer créixer una mica el format del llibre, perquè en el format tradicional de llibre de poesia els versos quedaven tots tallats perquè eren llarguíssims, no? Ja s'anava una mica cap a la prosa. I ara, tot i que escric narrativa, per mi, clar, i el treball amb el llenguatge segueix sent un treball poètic. Per mi, per tant, la poesia allà dins hi és, no? Llavors, fixa't si ha evolucionat, que ara ja passa com per narrativa i tot, diríem, no? Sense ser prosa poètica, sent narrativa. Però jo no sento haver abandonat mai la poesia, perquè el meu treball amb el llenguatge és sempre aquest, de buscar el ritme, la musicalitat, no? Aquest estimar-lo, aquest treballar molt amb les imatges.
La millor poesia és aquella que es fa des del més pur sentiment? O una cosa no té res a veure amb l'altra?
Jo no sé quina és la millor poesia. No, tinc molt... no sabria jutjar quina és la millor poesia. I menys parlant de la meva, eh? O sigui, ja dels altres, encara jo, per exemple, jo llegeixo Hölderlin i sento que allò és poesia. I no sé si hi ha puresa de sentiment, i vull pensar que sí. A mi m'arriba que sí.
Clar, si seguim avançant en el temps, i ja que estem parlant de poesia meva, Baltasar, hem de fer menció de Nushil, un llibre de 20 poemes que responen a 20 nus femenins del pintor Egon Schiele, i que la nostra convidada d'avui va publicar a finals de l'any 2021, si no tinc entès malament. Explica'n una mica com neix aquesta idea de crear aquest Nushil.
Sí, a mi Egon Schiele era un, bueno, és un pintor que ja feia molts anys que m'interessava, i un dia, pensant en fer un poemari molt diferent al que venia fent, que era com més intimista i més confessional, doncs vaig decidir escollir 20 retrats, 20 nus de 20 dones diferents d'Egon Schiele, que jo veia que podien ser com protagonistes de novel·les meves, no? Veia aquests personatges una mica limítrofes, descarnats, escorxats, i oferir la meva mirada poètica d'aquests quadres. Per tant, doncs, són poemes que ja no són una descripció del quadre, ja se'n van una mica més enllà, cap a paisatges potser més meus. És un poemari que comença potser més carnal i acaba ja amb una vessant una mica més mística. I bé, va ser una manera d'experiment que va culminar en aquest poemari molt, molt ben editat. M'ha ajudat moltíssim l'Aina Bonet de Club Editor, també. I bé, és el darrer poemari que tinc, el més diferent de tots, i és amb el que ara mateix m'hi sento més identificada. Tinc aquesta tendència a identificar-me més amb les coses més recents, no? Potser és habitual, però a mi em passa així.
Eva, de fet, entenc que aconseguir una feina com aquesta, un poemari com aquest, no deu ser pas tasca fàcil, no? Imagino. Mm.
Mira, jo no sabia que sortiria el poemari, realment no. Jo vaig començar a escriure, i moltes vegades em passa així, eh? Vaig començar a escriure, a més va ser un procés llarg d'escriptura d'uns quants anys, perquè va coincidir, va ser paral·lel a l'escriptura del tríptic, no? Uh-huh. Vaig començar, es va escriure en dos grans moments, eh? No és que de dia fes narrativa i de tarda fes poesia, però sí que al començar a escriure el Permagel vaig començar aquest poemari, i molt cap al final, quan estava acabant el Mamut, va haver un moment en què em va costar molt escriure, perquè el meu pare va patir un accident, va estar ingressat molts dies entre la vida i la mort, i no podia escriure narrativa, i em vaig concentrar en acabar aquest poemari. I mira, va anar així, eh? Els projectes jo els visc com a... No tinc una meta d'entrega, més tinc la sort de poder treballar en Club Editor, que tampoc és que em posin mai una data límit, no? I això respecta molt els meus tempos, i m'ho fa molt, molt fàcil, molt agradable.
Quina era la visió d'aquest pintor d'Egon Schiele? Com representava ell, per exemple, la figura del cos d'una dona?
Mira, jo abans he comentat que eren... Bé, les models eren prostitutes del moment, eren les dones que es prestaven a posar despullades o semidespullades, no? I llavors, a mi el que m'interessava és aquest... Eren com figures com molt... Realment molt descarnades. No, a mi no em deixaven, no em deixen indiferent. Uh-huh. És com una bèstia que l'han dut a l'escorxador, no? I veus de cop i volta aquell retrat. I alhora, per mi, hi ha una gran tendresa en la mirada d'Egon Schiele. Potser no és, no seria així, però... els meus ulls hi veuen alhora un gran descarnament i una gran tendresa.
Crear aquest poemari ha marcat la resta de la teva carrera? És a dir, m'explico, la teva feina d'anàlisi, d'intentar entendre tant el cos d'una dona, en aquest cas a través de les pintures d'Egon Schiele, es veu reflexada la resta de les teves publicacions?
Jo crec que és un interès meu, que ja m'ha acompanyat des del principi, no? Jo crec que tots, escriptors i no escriptors, poetes i no poetes, tenim aquells interessos que ens acompanyen al llarg de la vida, doncs que alguns evolucionen, d'altres potser moren un dia, no? I d'altres doncs segueixen allà. I aquest interès pel cos de la dona, en aquest cas, perquè jo em sento dona i m'ho poso molt fàcil i m'emmirallo a mi mateixa, doncs ja era present a la meva poesia, és present a la narrativa, i jo crec que el poema Mari de Nushil és una mostra més d'això, no? D'aquest interès, de com ens relacionem amb el món a través del propi cos, de l'estranyesa que de vegades suposa el propi cos, també evitar aquest temple, no? Que tractem i maltractem tantíssim.
Si seguim avançant en el temps, de la poesia fas el gran salt al gènere de la novel·la, realment no fas el salt, perquè ara ens explicaves que mentre escrivies aquest Nushil ho vas fer en dos moments, no? Durant l'escriptura de Permagel, el primer d'aquest tríptic de novel·les, i després durant el tancament de Mamut. Tot i això, no passes una mica de la poesia a la novel·la i decideixes apostar-ho tot per aquest nou format, publicant un tríptic de novel·les. Comences amb Per Magel, ara ho dèiem, l'any 2018, continues amb Boulder, que publiques el 2020, i finalitzes amb Mamut l'any passat, el 2022. I pel mig de tot plegat, esclata una pandèmia.
Sí, de fet, el Boulder va ser... Ara anava a dir molt bonic, va ser divertit, perquè va sortir el dia abans que ens confinessin, no?
Ostres, era un llibre, quina casualitat.
Ha fet un... Mira, jo com que no em preocupo de les coses, jo visc en l'acceptació perpètua, com una monja. Sí, doncs això, doncs sí. Ha de ser així, i vaig confiar moltíssim. I és un llibre que igualment, a través de llibreries obertes, va arribar a molts lectors, i que ha fet el seu viatge. De fet, el llibre narra el viatge d'una protagonista, no? Amb aquest vaixell que va a la porta de Chiloé fins a Islàndia, I el viatge ha seguit, passada la pandèmia, doncs mira, i fa una setmana doncs érem a Londres en aquesta celebració de la literatura, que era el Booker Internacional.
I Déu-n'hi-do, en quin moment decideixes apostar per la narrativa de ficció?
Sí, en el moment en què em va atrapar una veu. Jo vaig començar a escriure el Per Magel arran d'un exercici que em va manar una psicòloga. En aquell moment creia que tenia problemes existencials i no tenia amigues, i vaig dir, mira, aniré a una terapeuta a veure si li puc explicar. I em va dir, ostres, després d'una primera sessió em va dir, et veig molt desestructurada, mira, aniria molt bé si anessis a casa i en quatre pàgines escrivissis la teva biografia. Jo vaig començar a fer-ho. I vaig veure de seguida que començava a fabular. Vaig començar a introduir petites anècdotes que eren mentides, no? Doncs com per fer més interessant la lectura per mi mateixa, per la psicòloga, fins que em vaig adonar que allò no tenia cap mena de sentit, i per una qüestió d'honestedat, no? I de respecte també per una professional, vaig decidir aturant allà. Però aquella veu que començava a ficcionar a partir de la meva pròpia vida em va interessar molt, em va seduir, i vaig dir, mira, a veure on em porta, potser seran 4 pàgines, potser seran 10, potser seran 100, i va acabar sent una novel·la. Llavors, clar, va ser un procés d'escriptura en el qual vaig acabar coneixent una dona, que era la protagonista, que no sóc jo, no? I que va acabar sent una companyia molt bona i molt important per mi al llarg de tots aquests mesos, no? I en acabar-lo vaig decidir, doncs, home, que jo volia més. I estava interessada en conèixer altres possibles dones a través de la literatura, i va ser el moment en què vaig decidir, no? Vaig tenir una revelació i vaig dir, mira, ja està, en faré tres, no? faré un tríptic, així estaré acompanyada, ben acompanyada, durant uns quants anys encara. I va sorgir així.
Clar, fa un moment parlàvem d'aquests tres títols que conformen el tríptic, unes obres que, i ara ens ho deies, ens expliquen històries diferents, però tenen, podríem dir, un denominador comú, que és la dona com a màxima protagonista, no?
Sí, són tres dones, les tres en primera persona, una veu molt, molt intimista, no?, que et parla aquí l'orella, que expliquen una mica la seva vida. Ja et dic, jo m'ho vaig posar... A veure, jo crec que el tema, tot i que hi ha fils que recorren el tríptic, no?, la maternitat, per exemple, se n'ha parlat molt, sí, n'és un... Però jo crec que el tema de fons és la incomoditat. Són tres dones que viuen en incomoditat en la societat que hem acabat creant entre tots i totes, ni sabem com. Llavors, per això, lectors, tinc tant lectors com lectores que se senten, que els hi ressona molt, no? Perquè són dones que jo vull pensar que sí, que transiten una mica per aquests límits, no?, amb aquesta incomoditat, però que tenen una mirada que vull pensar que és lúcida sobre allò que els envolta, i llavors van compartint amb el lector, doncs, les seves reflexions, allò que els hi passa, i sí que veig que, bueno, per mi seria el tema central, aquest evitar amb incomoditat i aquest viure en la intempèrie que hem acabat creant.
Quant d'Eva Baltasar hi ha en totes elles?
Crec que molt. Molt, moltíssim. No, és a dir, no estic relatant la meva vida. Sí que parteixo de paisatges de la meva pròpia vida, a l'hora d'escriure. En el cas de la protagonista de Per Magel, era una dona que, una noia jove que vivia rellogant habitacions en un barri de l'Eixample de Barcelona, i és una cosa que quan tenia 18 anys havia fet. O en el cas de Boulder, aquest viatge al mar de Chiloé, doncs va ser un viatge que jo vaig fer quan tenia 20 anys, també molt joveneta, però bé, jo no em vaig quedar a viure en el vaixell, jo van ser 48 hores de temporal, i em vaig tenir prou. I en el cas de Mamut, que és una dona que deixa Barcelona i se'n va cap a una zona rural, jo ho vaig fer també amb 26 anys i una filleta de 2, doncs me'n vaig deixar Barcelona, la feina, el pis, tot, i me'n vaig anar a viure en una masia molt aïllada, en una zona del Berguedà, no? Llavors, a partir d'aquí ja fabulo, però sí que és cert que m'ho poso molt fàcil, i per això les protagonistes són dones, per això la protagonista Per Magel té una germana, doncs perquè jo també tinc una germana, si hagués tingut un germà m'ho hagués posat molt fàcil també, no? I hagués estat un germà, perquè el que m'interessa ben bé no és parlar d'això, sinó parlar de totes aquestes incomoditats, que crec que són universals ara mateix.
Clar, i ara ens parlaves que alguns dels temes que trobem en aquest tríptic és, per exemple, el de la maternitat, en aquest cas el de la no maternitat. Quins altres temes pretens visibilitzar a través d'aquestes novel·les?
Mira, jo com a pretén vendre, no pretenc res. Jo escric la història, trobo aquesta veu que sí que em sedueix i que em porta a explicar una història, i llavors, a posteriori, quan m'adono que, ostres, que sí que hi ha llocs comuns, no? Que sí que hi ha temes que em van perseguint. La maternitat o aquelles cares potser més incòmodes i més fosques del que podria ser la maternitat m'interessen. M'interessen les cares fosques en general de tots els personatges. Uh-huh. És a dir, jo crec que tots tenim una cara lluminosa i una més fosca, i la lluminosa és la que ve, la més còmoda, la que ens agrada ensenyar, amb la que ens sentim bé, però aquelles parts més fosques, que a mi com a lectora són les que m'interessa trobar en els llibres, doncs com a escriptora també, i trobo que l'exercici d'escriure i anar a explorar les parts aquestes més fosques dels personatges fan que jo també pugui aprofundir en les meves mateixes. Per tant, hi ha també tot un exercici d'autoconeixement important. I després, la soledat com a espai d'autoconeixement, ja que estem en aquesta vida, que encara que visquem 100 anys ens semblarà curta, doncs realment connectar amb nosaltres per veure com la volem viure, quin sentit li volem donar, de quins volem acompanyar, què volem fer, això, per conèixer-nos a nosaltres mateixos, jo crec que si no passa per la soledat no hi ha manera.
De fet, parlàvem d'aquests temes, no?, de la maternitat, fins i tot les protagonistes són homosexuals, no?, i es parla obertament també del sexe. Aquesta incomoditat és perquè encara són temes tabús a la nostra societat?
Jo no crec que per elles això sigui una incomoditat. És a dir, elles abans deia són dones perquè jo em sento dona, jo crec que són lesbianes perquè em sento lesbiana ara mateix, i llavors ho he mostrat així. Jo em veig una mica com un símptoma de la meva època. És a dir, jo he pogut viure la meva sexualitat amb tota naturalitat, sense haver tingut mai cap problema, sent molt conscient de que això és així perquè darrere meu doncs hi ha hagut moltes dones i molts homes també que han lluitat perquè això pugui ser així. Per tant, ara per mi aquest no és el tema de la no és el tema de la novella, no? Són dones que, bueno, és una de les seves característiques com podria ser una altra. Si jo em sentís heterosexual, elles segurament serien heterosexuals, les novel·les canviarien una mica, però en essència aquesta incomoditat crec que seria bastant la mateixa.
T'has trobat amb dones lectores que t'han escrit després de llegir-se la novel·la i t'han dit gràcies per parlar obertament d'aquests temes?
Mira, jo em trobo amb dones lectores, sobretot en clubs de lectura, on la ràtio és de 10 dones per un home, acostuma a ser així. No vull pensar que els homes també llegeixen, però potser ho comparteixen menys en clubs, no ho sé. Podria però sí ser. Que m'he trobat amb dones lectores que m'han dit gràcies precisament en els clubs de lectura. Per diversos motius, però algunes sí que s'identifiquen molt amb les protagonistes, no? Però d'altres amb frases. Diu, mira, m'ha consolat molt veure per escrit una remor interna que jo portava dins, una incomoditat que tenia dins, no sabia d'on venia, i en veure per escrit i mira, ho he reconegut, és això. A mi això que m'ho diguin també em consola molt, perquè també em sento menys sola en aquest món, no? O també dones que, per exemple, dones mares amb 2-3 fills, mares que han estat molt felices, que ho tornin a repetir, que s'estimen en bogeria els seus fills, però que, per exemple, com en el cas de la novel·la de Boulder, que hi ha dues mares, sí, una que ho viu amb moltes ganes i alegria i una altra que ho viu amb estranyesa i amb incomoditat, doncs mares d'aquestes que em diuen, mira, jo tornaria a ser mare, m'estimo molt els meus fills, però també em reconec molt amb la mirada de la Boulder. Però jo crec que la maternitat és polièdrica, no és ni una ni l'altra, no? Passa per molts dies, per molts estats, per molts moments, i bé, doncs la mirada de la Boulder, aquesta que de vegades et jutja, que et mira amb estranyesa, que no t'acaba de reconèixer a tu mateixa com a mare, doncs també travessa la mirada de moltes lectores, i així m'ho han comentat. I bueno, em fa molt feliç que ho facin.
I per això també aquesta novel·la, en aquest cas Boulder, ha rebut tants i tants reconeixements i està tan ben valorat per la crítica. I al final tot té un sentit. Mira, Eva, ens queden pocs minuts, però preparant aquesta entrevista ens hem trobat amb algunes dades que avui volem compartir tant amb tu com amb els oients. En aquest cas, segons dades del Periódico d'Espanya de l'any 2021, un 62% de les publicacions literàries a Espanya són fetes a mans d'homes i un 38% a mans de dones. Quina anàlisi em fas d'aquestes dades?
Ui, jo sóc molt mal analista, eh? Crec que antigament encara era pitjor. Antigament, sí, sí. O sigui, si anem 10 anys enrere segurament era menys, no? I estem anant cap a una mena de... Vull pensar que anem cap a una mena de progressió i això es anirà igualant, però al capdavall jo m'he sentit molt, molt ben acollida, per tot l'entorn literari. M'ha estat relativament molt fàcil de publicar i espero que per qualsevol dona amb ganes d'escriure i publicar pugui ser així.
Per tant, creus que el món de la literatura es podria dir que és masclista o no?
Ostres, a mi les etiquetes no m'agraden gaire, crec que són molt útils a l'hora de parlar, eh? I crec que sí, que poden, que tenen, fan el seu servei. Jo no ho he viscut així. I ja et dic, i com que estic molt en retirada del que són els mitjans, les xarxes, no estic enlloc, amb prou feines sabent totes les notícies, tampoc no et podria fer ara aquí una gran anàlisi de com està, quin és l'estat de la qüestió. Jo no hi penjaria aquesta etiqueta. Que ho ha pogut ser? Segurament sí, pel que he pogut llegir. Sí, ara mateix no et sabria dir com està. Jo, en principi, no ho he viscut o no ho he sentit així. I... Però ara, això no vol dir que no hi hagi dones que et puguin explicar la seva experiència i dir no, ratifico que és així, podria ser.
Si continuem posant algunes dades sobre la taula, en aquest cas ens centrem en unes que va publicar l'Agència Espanyola de l'ISBN l'any 2021, on hi veiem que les autores dones només superen els homes en temàtiques com, per exemple, la infantil i la juvenil, llibres de text, i ara fa poc que han entrat a les publicacions de caire més científic i tècnic. Per què creus que només en aquest estil de publicacions sobresurten el nom de les autores?
Bueno, això potser també passava abans amb els estudis universitaris, no? Eren més magisteri, infermeria, això eren més de dones, no? Que això de tenir cura i aquest, el sector aquest més infantil. I ara ja veiem que es va eixamplant i que fins i tot en alguns punts es va invertint, no? Doncs jo crec que estem aquí, i a nivell de la literatura diria que està passant si fa no fa el mateix. Jo ara tenim grans escriptores, el nom de les quals ressona moltíssim, que són dones, estan escrivint algunes joveníssimes i estan aquí, igual que els homes.
En el teu cas personal, com a professional, t'has sentit mai qüestionada o has sentit que t'han posat en dubte com a poeta i escriptora per ser dona? A tu t'ha passat això?
Jo no ho he sentit. No ho he sentit en mi mateixa, eh? Ara bé, jo tinc una gran facilitat per ignorar... O sigui, no em sento mai atacada. Si a mi em poden estar atacant...
Això és una sort,
I no, si és una gran sort, mentre per una ella em surt per l'altra, o fins i tot ho reinterpreto i ho veig com una cosa positiva. Llavors, si ha estat, no me n'he adonat.
Val, i creus que el teu estil, que jo crec que almenys m'atreveixo a dir que és clar, directe, sense tabús, no?, a l'hora de parlar, per exemple, del desig sexual d'una dona, ha arribat a molestar? O a la línia del que deies, t'és igual si tu...
A veure, a mi m'és igual si molesta o no molesta. És a dir, són llibres que estan aquí, que els vulgui llegir bé i qui no, que no els llegeixi. Sé de persones que han... Perquè m'ho han comentat en clubs de lectura, doncs dones que s'han vist potser tan reflectides en un personatge que els ha incomodat i han hagut de deixar la lectura, aplaçar-la o no, deixar-la definitivament, no? Però no, a mi que molesti o no molesti, a mi de fet no em molesta que molesti, perquè que remogui, no?, que la literatura
susciti... I és susciti, això, no?, una mica?
De fet, si et molesta, vés a mirar què et molesta. Fixa-t'hi, perquè segurament diuen allò que molesta pot ser que estigui en tu, no?, que estigui per excés o per defecte.
Eva, ara que el teu tríptic acabat, clar, nosaltres ens preguntem i ara què? O sigui, has pensat seguir el teu camí per la narrativa?
Sí, de fet acabo d'acabar la meva la propera novel·la, que ja és apareix fora del tríptic, una novel·la en principi independent, i bé, estem en el procés d'edició amb la Maria Boigues i doncs clar, gaudint-lo moltíssim també, perquè és molt important aquest procés, no? És, hi ha el fet d'escriure en solitari, no? Però després hi ha tot aquest rellegir juntament amb l'editora, i això és molt bonic de fer. Estic aquí en aquesta mena de lluna de mel.
Ens pots fer 5 cèntims d'aquesta nova novel·la o encara no?
Mira, poqueta cosa, eh? També és una dona que parla en primera persona, però és una novel·la on alguns dels fils del tríptic els he volgut deixar fora. Maternitat, sexualitat, he volgut que quedessin a fora. Ara bé, el tema de la intempèrie, de viure en aquest món, que sembla que sigui tan acollidor, no?, aquesta societat, que ens hagi de sostenir, però que en realitat jo bé, sento que hi ha molta gent que en queda exclosa, que és, no deixa de ser una gran intempèrie, això sí que hi és present.
Hi ha data de publicació?
No, encara no.
Ja per acabar, que ens queda minut i mig, què els diries a totes aquelles nenes, noies, dones que ens estiguin escoltant i que no gosen ensenyar allò que escriuen perquè, per exemple, els hi fa por seguir un camí com el teu? Allò que diuen, la por al que diran, no?
No, clar, jo mai he pretès seguir un camí. Jo he escrit perquè era una cosa que m'apassionava i ho vaig començar a ensenyar, ja, i ara grandeta, no? Si escriure t'apassiona, tu escriu i oblida't de l'objectiu. Tu escriu i la vida ja et portarà. I si creus que has d'ensenyar-ho, sense cap mena de por, s'ensenya, i tant.
Doncs amb aquest missatge ens quedem d'Eva Baltasar, poeta i escriptora, finalista, recordem, dels Premis Booker Prize 2023, amb la seva novel·la Boulder, que forma part d'aquest tríptic de que hi han tres novel·les. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta nova edició d'On són les dones, i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.